Aquesta setmana s'ha aprovat al Parlament Balear la primera llei educativa de la nostra comunitat, gairebé 25 anys després d'haver-ne assumit les competències en educació. El Partit Popular, Ciutadans i Vox hi han votat en contra, mentre que el PI, Més per Menorca i la coalició Gent per Formentera, PSOE i Esquerra Unida han donat suport a la llei juntament als partits del pacte, és a dir, PSOE, Més per Mallorca i Podem. La llei blinda el model lingüístic actual, el català és de facto la llengua vehicular, perquè s'ha de fer servir com a mínim en el 50% de l'horari lectiu i es dona autonomia als centres per anar més enllà. El castellà queda com a llengua d'ensenyament i aprenentatge i també pot ser utilitzat per decisió de cada centre, però mai podria anar més enllà de la meitat de l'horari. De fet, és el mateix que establia el decret que va aprovar fa dues dècades el Parlament Balear. Per parlar-ne tenim, us acompanya aquest matí, el conseller balear d'Educació, Martí Marc. Molt bon dia, senyor Marc.
Molt bon dia, moltes gràcies per telefonar i a la seva disposició.
Gràcies a vostè. En àmbit lingüístic i d'ús del català i el castellà a les aules, quin és el panorama actual?
Miri, jo, és evident, t'ho he dit abans i ho han dit moltes vegades, tot i que a vegades alguns se centra molt de l'automat lingüístic, això no és una llei de llengües, és una llei molt més complexa, molt més ampla, i així tot cal dir dues coses. Primer tot, el que vostè ha dit en aquestes paraules, a la seva introducció. Per una part, nosaltres aplicam un model lingüístic que se va instaurar des de fa molt d'anys, fonamentat en la llei de normalització lingüística del 86, que governava el senyor Canyelles, del Partit Popular, un consens polític, educatiu i social, i el decret de minis que se va fer durant el mandat del senyor Mates, que va tenir un consens. Sobre això s'ha articulat un model lingüístic de les Illes Balears, no? El tema de vehicularitat, és a dir, no hi ha, és a dir, l'únic que se va fer és llevar el concepte de vehicularitat del català i del castellà, i això és l'única cosa, perquè en definitiu, des del punt de vista del Tribunal Constitucional, queda clar que les dues llengües oficials, se posi o no se posi per escrit, són vehiculars. Quina és la realitat de la llengua de les Illes Balears? Jo diria, i això ho han dit moltes vegades, que nosaltres no volem monolingües, volem plurilingües, en català, castellà, tercera o la quarta llengües estrangeres, això ho tenim en clar. Què mos diuen les dades? Les dades que mos diuen que, per una part, tenim una realitat és que els estudiants coneixen el català i el castellà de forma semblant, però que a nivell oral l'ús del castellà o la competència en castellà és una mica superior a l'ús, la competència en català a nivell oral. I aquesta és la realitat, però que se pot dir que tenim uns estudiants que surten, evidentment, en competències en català i castellà en una tercera llengua, i nosaltres el que aspiram, evidentment, és a millorar aquesta competència comunicativa en castellà, en català i en una altra llengua estrangera, com en totes les altres matèries que formen part del currículum escolar. Per tant, nosaltres volem que la llengua sigui un element de comunicació, no de confrontació, i amb això hem treballat des de 2007 i seguim treballant, evidentment.
No, jo li preguntava perquè pareixia que era un tema nuclear, un tema capdalt en la negociació i que ha sigut el motiu final per al qual el PP, que en un principi s'havia avingut doncs, a donar suport a la llei d'educació, se n'ha despenjat.
Sí, però pensi una cosa. És a dir, primer de tot, no estic d'acord amb això de que és nuclear. Hi ha moltes coses nuclears a la llei, el que passa que a vegades...
Disculpi, nuclear en el debat, no en la llei en si.
Ah, vale, molt bé. No, en tot cas, és evident que nosaltres, amb el Partit Popular, l'única cosa que se va llevar, que va ser un acord de darrer moment, i jo amb això he dit que puc entendre que el PP estigui un poc enfadat, però no puc entendre que després votant no a tot, inclús en aquelles coses, esmenes que el via no només acceptat, sinó redactat i consensuat i transaccionat. És a dir, en el Partit Popular se li van acceptar més de 70 esmenes, més de 70, de les 200 i pico que se van acceptar, hi ha hagut una negociació en tots els aspectes de la llei. I el model lingüístic és un model lingüístic que va instaurar el Partit Popular. I nosaltres hem dit clarament que nosaltres volem gent plurilingüe, no gent monolingüe. Jo lamento aquesta qüestió i a mi el que més me va doldre, a més que jo puc entendre algun cert malestar del Partit Popular, és que al final se varen tenir en braços de vots. Jo crec que tenen com a varen tornar als orígens del senyor Boussà, i a mi me preocupa la deriva que varen fer, perquè varen votar no inclús a les epígrafes, a la denominació d'un distint capítol i títol de la llei. Jo, això m'ho han d'explicar, i crec que ha estat una rabieta, i demostren que no són capaços de mantenir el consens que hi ha dins la llei, perquè dins la llei d'educació de les Illes Balears hi ha tota una sèrie d'articles que són consensuats amb el Partit Popular.
D'acord. És una rabieta, però la popular Marga Provenç ja ha anunciat que farà feina per una nova llei. En fi, deixem preguntar-li, ja per acabar el català i entrar en altres qüestions. En què es podria concretar l'autonomia dels centres pel que fa al paper del català i el castellà?
Bueno, la llei queda clar una cosa. Jo és que a vegades penso que la gent no entén que una de les competències clau que tenen uns centres és fer el seu projecte educatiu. I dins del projecte educatiu hi ha el projecte lingüístic. I el projecte lingüístic és el que ha de realitzar cada centre dient quin és el pes del català, partint d'aquest 50% que diu la llei, que és el decret de mínim del senyor del Partit Popular, i a partir d'aquí cada centre ha de definir quin és el paper del castellà, quin és el paper d'una llengua estrangera, etc. I nosaltres el que diu clarament és que per l'aprovació, per fer aquest projecte lingüístic, tindran l'assessorament, evidentment, de la inspecció educativa, que és un element clau d'acompanyament educatiu i pedagògic, i que, a més, i això també és important, cada periòdicament s'avaluaran aquest projecte lingüístic, és a dir, a veure realment si han assolit les competències que hi havia en el projecte, i si els estudiants no han assolit les competències en català, en castellà o en un tercer idioma, evidentment hauran de canviar el projecte lingüístic. Per tant, és un projecte lingüístic que deriva d'aquesta llei. A més, cada govern podrà fer el seu decret de llengües, perquè aquesta llei és una base per fer un decret de llengües, i en qualsevol cas els centres han de concretar aquesta normativa amb un projecte lingüístic que s'ha d'avaluar. I aquesta jo crec que és un nucli clau i que suposa una implantació de la cultura de l'evolució, no només de les projectes lingüístics, sinó de projectes educatius de cada centre.
Per tant, en aquest cas, no hi ha tanta diferència respecte al escenari que hem tingut els darrers anys, no?
En absolut.
D'acord, no, ho dic perquè hi ha centres, per exemple, aquí a Formentera n'hi ha algun on hi ha mestres que sistemàticament ensenyen en castellà, però clar, si no superen aquest 50%, són lliures de fer-ho, no?
No, es diu 50%, és a dir, el podríem fer, és a dir, el que marca la llei és un 50% en català.
Sí, però dic, clar, si hi ha, per exemple, en una escola de Formentera, hi ha un parell de tres mestres que ensenyen en castellà als seus alumnes, tutors de primària, suposo que, doncs, que això no és problema, perquè si la resta no ho fan tot en català, bé, d'acord.
No, és a dir, ha de ser un projecte lingüístic que digui exactament com cada centre vol articular el tema de les llengües.
Aquesta llei és d'aplicació també per a les escoles concertades, entenem.
Absolutament.
Això no, perquè integral. Perquè si en la patronal d'escoles concertades s'hi han mostrat en contra, en mostrat el seu descontentament amb la llei.
Jo lamento això per dues coses. Una, l'escola concertada no és escola catòlica. Dins l'escola concertada hi ha la CC, hi ha les cooperatives. L'únic que s'ha manifestat així, críticament, ha estat escola catòlica, i jo li puc assegurar que tot els apunts que hi ha a la llei han estat tractats, dialogats, inclús consensuats, no només en les patronals de la concertada, sinó també en el Partit Popular i tots els grups que estan en el Parlament de les Illes Balears. Jo m'agradaria quins són els punts que realment l'Escola Catòlica considera que no s'adeuen. Hi ha un autèntic respecte a la concertació educativa, com han fet de 2016, i crec que l'Escola Catòlica està derivant a un plantejament molt polític que jo crec que fa que no sigui bo per als seus centres i als seus afiliats. Però jo és una responsabilitat. En aquest moment, tot el que és, a dir, si qualcú analitza, que jo m'agradaria que qualcú llegís profundament el que diu la llei d'educació, i se n'adonarà compte que no només se respecta el que l'escola concertada té els seus drets i els seus deures, sinó que és una continuació de les polítiques educatives que han fet des de 2016 aquesta Conselleria d'Educació, en què no només s'ha mantingut l'equilibri, sinó que l'escola concertada ha incrementat els recursos, ha incrementat les prestacions. Per exemple, no tenien ajut de menjador els estudiants de la concertada i ara la tenen amb aquest govern, no amb el Partit Popular, i per tant me resulta difícil entendre amb a quin punt se va aquesta gent contra la concertada. Ho han de dir, no s'han de posicionar políticament perquè crec que no fan un favor ni a l'escola, ni a l'educació, ni a si mateixos.
Molt bé, deixem preguntar-li, la llei comprèn un compromís en la millora de l'educació 0-3 anys, en què es concretarà?
Efectivament. Miri, nosaltres, des de fa estona, des de 2016, quan vàrem començar a governar, hi havia l'IEP, l'Institut de Primera Infància, que el Partit Popular havia deixat totalment abandonat. Nosaltres vàrem començar un procés de començament de finançament de les escoles escoletes públiques i també de les que són de la xarxa complementària, que són privades. Això és una primera passa. La segona passa ha estat, en aquest moment, la creació de places d'escola de 0-3. Jo vull dir, en aquest sentit, li vull recordar que Formentera, el govern de les Illes Balears, ha construït en conveni amb el Consell Insular l'escoleta, que és una escoleta realment moderna dins l'àmbit de l'UCEIP, de qualsevol manera, és un espai totalment comú, malgrat cada un diferenciat, i jo crec que Formentera, amb aquesta llei, tindrà unes places cada vegada, se va una tendència a la universalització i un procés de gratuïtat. I el que passa a Formentera ho feim i ho farem a totes les illes, és a dir, Menorca, la illa que està juntament, jo crec que Formentera i Menorca seran les illes en què hi ha un nivell de 0-3 millor, en tots els sentits, i en aquest moment l'esforç s'ha de fer a Eivissa i a Mallorca, i amb això estan fent. Per tant, la llei serà la base per dur a terme aquest procés d'escolarització de gratuïtat i d'universalització, i a més hi ha un punt de la llei, és que nosaltres farem convenis a les escoles privades que se vulguin integrar a la xarxa complementària, perquè tant per la creació de places com el que és el seu sosteniment.
Quins terminis tenen per aquesta implementació
això,
de la gratuïtat?
Bàsicament, d'aquí al 24 ja tenim pactades amb ajuntaments i amb guarderies que fan una reconversió més de 2.000 places, i per tant donar 9.000 euros per plaça en els centres que realment, en un ajuntament que creen places, i 4.000 euros en les guarderies que se reconverteixen amb escolotes. Per tant, aquí hi ha tot uns ajuts determinats que se complementaran amb ajut de sosteniment i també amb ajut d'escolarització. Amb ajut d'ajut de menjador, etcètera.
Conseller, mira, passem dels més petits als més grossos. Li demano concreció, per favor. Mira, la llei inclou serveis educatius no universitaris que també s'han de presentar de manera equitativa al conjunt del territori de les illes. En definitiva, s'han de garantir el suport i els ajuts necessaris perquè l'alumnat de Formentera estigui en igualtat d'oportunitats. A què es refereix? Pot concretar?
Miri, ho dic perquè se va aprovar juntament per part d'una proposta que el grup de Formentera PSOE va tenir un paper fonamental, i és una disposició addicional 12a en què se fa suport a tots els serveis educatius de l'illa de Formentera. És a dir, hi ha una concreció molt important d'aquesta disposició addicional, que és la creació d'una unitat delegada dins el que és la Direcció Territorial de l'Illa de Formentera. Se crea una comissió de formació professional, s'ha regularà de qualque manera que tots els serveis educatius públics se puguin, de forma equitativa, estiguin a Formentera, i a més se tindrà en compte ajut per un tema de desplaçament, tenint en compte la triple insularitat que té Formentera. Per tant, queda clar a la llei que Formentera no només està, no només allà, sinó que està tractada perquè estigui en igualtat de condicions de les altres illes i que la seva insularitat no sigui un factor de desigualtat i de discriminació.
Molt bé, pel que fa a l'oferta d'FP, en el nou marc normatiu s'experimentarà alguna variació?
Jo crec que el nou marc normatiu, que hi ha dos, és a dir, un marc normatiu nostre, de les Illes Balears, i un marc normatiu de lo que és la llei d'FP, que està a punt d'aprovar-se en el Senat d'Espanyol, i en aquest sentit jo crec que l'FP tindrà un canvi qualitatiu i quantitatiu que se concretarà en una sèrie de coses. Primer de tot, en la millora d'oferta de places, és a dir, en aquest moment nosaltres, evidentment, estem a la millora de l'oferta de places. Per altra banda, hi haurà tot un procés d'implantació de l'FP dual, que també afectarà, lògicament, de Formentera. Evidentment, estarem treballant també en tot el que significa noves ofertes formatives que volem tractar a la Comissió de Formació Professional, que se constituirà amb el Consell de Formentera, les entitats socials i el Consell d'Educació, per tal d'implantar nous cicles que donin resposta en el teixit productiu de Castilla, i, per tant, estem en una línia, jo diria, de consolidació de totes les coses que ha fet, però amb un nivell d'institucionalització. Lo important de la llei és que institucionalitza de qualque manera una sèrie de serveis, una sèrie de drets que de qualque manera jo crec que d'aquesta manera se garanteix que els ciutadans i les ciutadanes de Formentera estan en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans de les Illes Balears.
Molt bé. Ja per anar acabant, el passat gener, aquí a Ràdio Illa, Amanda Fernández, directora general de Comunitat Educativa, anunciar que el govern balear té previst sumar 10 nous AT, auxiliar tècnic educatiu, a la plantilla que fan feina als centres d'ensenyament de les Illes. La directora general afegir que d'aquest contingent de nous AT, un estarà destinat a Formentera. En sabem alguna cosa? El termini anunciat era el segon el trimestre.
Bueno, jo li diré dues coses. Una, nosaltres, el personal d'atenció a la diversitat ha estat una de les polítiques que hem incrementat personal en tots els sentits, és a dir, no només orientadors, sinó PTs, ALs i també ATs, de qualsevol manera. És evident que a vegades no arribem perquè a vegades per manca de places d'aquests ATs, com ho està dit, la directora general va dir que se van crear 10 places noves i en aquest moment estan treballant per el que ho està plantatge. Per tant, nosaltres, evidentment, no, des de que governar no hem aturat perquè tots els estudiants de Formentera, els infants que tenen alguna dificultat puguin tenir un suport educatiu que sigui necessari perquè la inclusió educativa no sigui una paraula, sinó que sigui un fet.
Molt bé. Quedava per definir si la consellera balear d'Educació destinarà aquest AT de forma exclusiva per al CEIP de Sant Ferran, on faria jornada completa, o també haurà de prestar serveis...
No, això ja és la direcció general, que d'acord amb els criteris ja ho farà. Dir, nosaltres,
perquè el Lluís Andreu resposta, també en fa falta...
I... Fan falta molts centres i nosaltres intentem que se doni suport en aquells centres i infants que més ho necessiti. Però això ja serà una concreció que el Servei d'Atenció a la Diversitat de la direcció general de la senyora Amanda Fernández està treballant.
Molt bé, i ja per acabar l'última, no sé, sobre els ensenyaments musicals, està previst aquesta idea de fer un conservatori a Formentera, perquè es dona la situació a Formentera molt estranya, que sent una illa petita on amb una població establerta efectiva de 8.000, 9.000 persones durant tot l'any, en Cibert sobretot, i tenim dos centres d'ensenyament musical, que és com una anomalia, tenim l'Escola Municipal de Música i després tenim l'extensió del conservatori que hi ha a Eivissa. Hi ha alguna idea de crear una entitat conjunta?
Nosaltres estem treballant, i això vostè ho sap, i nosaltres, en fi, hem treballat des de la Direcció General de Planificació amb aquesta qüestió. Jo crec que ara ens hem de seure per tal de veure quines són els reptes que tenim al respecte. Jo crec que hem de consolidar el que tenim, que és important consolidar el que tenim, veure de cara al futur què és el que hem de fer, i jo crec que aquesta llei, a través d'aquest diàleg permanent que tindrem en el Consell de Formentera, ho farem. Jo li vull recordar que, a més de... Un dels punts de la llei és les direccions territorials que hi haurà a cada una de les illes, a Menorca, Eivissa i Formentera, i aquesta unitat de Formentera. Treballarem amb el Consell de Formentera perquè hi ha una possibilitat de delegació de competències amb aquelles coses que siguin pactades entre l'administració de Formentera i l'administració de l'educació de les Illes Balears. Per tant, jo crec que la llei obre perspectives de consolidar el que han fet, perquè no obliden el que s'ha fet fins ara en quant a la creació i la coordinació i la millora de l'oferta en temes d'educació musical, de conservatori, educació i dansa, i per tant hi seguirem amb aquesta línia. Però jo crec que això ho hem de fer conjuntament, d'acord amb necessitats i demandes, i aquesta és la línia que ens hem marcat.
Moltíssimes gràcies, conseller Marc, pel seu temps i per haver-nos atès aquest matí.
Vostè. Moltes gràcies a vostès. Moltes gràcies.